més converses. Moltes gràcies per escoltar-nos i que acabeu de passar un bon dia.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala. És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
L'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, confirma que les obres de l'ETAP estan acabades i ara només faltaria enllestir la connexió amb la companyia elèctrica. El Consorci de la Costa Brava hauria informat a l'Ajuntament que el tràmit s'allargaria un mes i mig i, per tant, l'estació de tractament d'aigua potable podria entrar en funcionament a l'abril, tal com es va estipular a la darrera pròrroga. Aquesta és la notícia més important de la jornada. La resta la resumim tot seguit en forma de titulars. La plataforma municipalista Ara Pacte Local ha designat Eva Trias d'Alternativa per l'Escala com a coordinadora de les comarques gironines i Ivan Gascón com a coordinador adjunt. Amb aquesta nova estructura territorial, la plataforma pretén reforçar la presència municipalista arreu del país i treballa en la configuració de candidatures locals de cara als comicis del 2027. La llevantada de finals de desembre i un 2025 plujós arreu del territori fan recuperar les reserves d'aigua. Els embassaments de Boadella i Saur superen el 85% de la seva capacitat i Susqueda es troba gairebé ple. Els aqüífers van recuperant molt lentament un nivell d'aigua que es trobava sota mínims. Alfons Martí i Carles Vilar reactiven la secció d'escacs del CER. L'Escala tornarà a tenir un equip competint 8 anys després. Aquest cap de setmana comença la Lliga. Els escalencs, que militaran a la tercera gironina, debuten diumenge a casa contra el Calonge. I el temps. Avui tindrem una nova diada de vent de sud, més reforçat a la tarda. Demà s'intuiran les primeres senyals d'un canvi més important que arribarà al cap de setmana.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
És la nostra portada. L'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, confirma que les obres de l'ETAP estan acabades i ara només faltaria enllestir la connexió elèctrica. El Consorci de la Costa Brava hauria informat l'Ajuntament que el tràmit s'allargaria un mes i mig i, per tant, l'estació de tractament d'aigua potable podria entrar en funcionament a l'abril, tal i com es va estipular en la darrera pròrroga. Sergi Corral.
L'estació de tractament d'aigua potable de l'Escala hauria d'haver entrat en funcionament l'octubre de l'any passat. No obstant això, les obres es van endarrerir i l'operació es va ajornar al gener del 2026. Finalment, però, el ple municipal va aprovar una segona pròrroga per l'abril, ja que es va informar d'un esfondrament d'un pou de captació d'aigua que s'havia de reconstruir per tal de complir amb els acords de cessió amb el Consorci de la Costa Brava. Després d'aquest seguit de través, les dependències de l'ETAP ja estarien acabades i ara, segons ha informat el consistori, només faltaria enllestir la connexió amb la companyia elèctrica, un tràmit que es podria allargar, tal com ha comunicat l'ENS, un mes i mig. Són declaracions de Josep Bofill, alcalde de l'Escala.
Les obres estan finalitzades, estan pendents de la connexió d'Endesa. Llavors, això ens indica que entre un mes i un mes i mig ho tindran, però sí que van fer coincidir la data amb el primer rebut de l'aigua. Llavors, aquest primer trimestre funcionarem de la mateixa manera que veníem funcionant fins ara, i a partir d'abril, a gener, febrer, març, abril, a partir d'abril, doncs entrarà en funcionament l'ETAP.
La posada en marxa de l'ETAP coincidiria, doncs, amb el pagament del primer rebut del subministrament d'aigua, una taxa que enguany s'ha incrementat lleugerament a causa del canvi de concessió i de l'augment pressupostari pel manteniment i reparació de la xarxa. Les noves instal·lacions, segons ha detallat el consistori, haurien de garantir la qualitat d'aigua per als pròxims anys i, a més, deixen la porta oberta a habilitar un mòdul de salinització en cas de sequera.
L'entrada en funcionament de l'ETAP ens ha de garantir la qualitat pels propers anys. Amb episodis de sequera no hem tingut problemàtiques perquè tenim uns aqüífers prou consolidats aquí. És cert que estem al final del Baix Ter, el aqüífer del Baix Ter és molt gros, i l'Escala, Viladamat, tota aquesta zona estem just al final, però estan prou bé, i hem suportat aquesta sequera de 2-3 anys bé, però això no vol dir que de cara al futur tinguem problemàtiques, no? I l'ETAP ens ha de solucionar aquests problemes, a més, que a dia d'avui no incorporarà un mòdul de desalinització, però està previst que la pròpia instal·lació,
si un dia convingués,
es pugui incorporar.
Pel que fa a la resta d'equipaments, l'alcalde Josep Bofill ha explicat al programa En Línia Directa que el municipi està treballant per tenir unes dependències municipals de primer nivell. En aquest sentit, ha expressat la voluntat d'habilitar en un futur un auditori, així com adequar la biblioteca a les necessitats del poble.
La plataforma municipalista Ara Pacte Local ha designat Eva Trias d'Alternativa per l'Escala com a coordinadora a les comarques gironines i Ivan Gascón com a coordinador adjunt. Amb aquesta nova estructura territorial, la plataforma pretén reforçar la presència municipalista arreu del país i treballar en la configuració de candidatures locals de cara als comicis de 2027. Jordi Fortià.
Eva Trias, regidora d'Alternativa per l'Escala, i Ivan Gascón, regidor de Lliures a Roses, han estat escollits per la plataforma municipalista Ara Pacte Local com a representants territorials a la demarcació de Girona. Concretament, en el marc de la sisena trobada municipalista organitzada per la plataforma dissabte passat, Eva Trias ha estat designada com a coordinadora a les comarques gironines i Ivan Gascón com a coordinador adjunt. Ara Pacte Local es defineix com un acord municipalista que té la voluntat d'articular una xarxa de municipis que comparteixin estratègies de caràcter local. Eva Trias és la seva nova coordinadora a les comarques gironines.
Aquest cap de setmana em van anomenar coordinadora de les comarques gironines. La idea, doncs, és recuperar la gent que ja té representació i créixer més municipis, sempre buscant aquest perfil. Partits municipalistes que vulguin seguir, doncs, treballant en nom propi, sense perdre, doncs, el seu nom, els seus candidats, i créixer i fer una base més gran.
La recent trobada municipalista, celebrada a Vilobí d'Onyar, ha servit per definir la nova estructura territorial de la plataforma, on asseguren hi ha cabuda per tota mena d'ideologies i on es respecta la independència de cada partit integrant.
Des d'Ara Pacte Local som bastant independents. Cada un té, doncs, les seves línies, la seva opinió. Sí que hi ha algunes coses a les que coincidim, però sí que la veritat que és molt interessant és que som molt transversals. Llavors hi ha cabuda per tot tipus d'ideologies. No parlem de coses molt, molt extremistes, però sí que tot el que sigui una cosa de centre i natural és on volem estar.
Així mateix, la plataforma Ara Pacte Local també està treballant per reforçar l'estratègia de cara a les eleccions municipals del maig de 2027.
En un any i mig ja estem en marxa, una altra vegada, amb moltes ganes, amb molta espera, i una de les coses que m'ha animat a agafar aquest càrrec és el que he arribat a aprendre. Crec que és important també fer arribar aquestes ganes, aquestes formes de fer, i que al final van donant fruit. Important, doncs, tenir una bona base també, perquè no descartem que a la llarga aquest paraigües que ens engloba tots pugui ser, doncs, amb un altre tipus de nom o un partit més a nivell ja autonòmic.
Actualment, Ara Pacte Local compta més de 200 regidors, té representació en 189 municipis, presència a 21 consells comarcals i prop d'una trentena d'alcaldies a Catalunya. A més, disposa de consellers comarcals a la Selva i d'una vicepresidència amb representació a la Diputació de Lleida.
La llevantada de finals de desembre i un 2025 plujós arreu del territori fan recuperar les reserves d'aigua. Els embassaments de Boadella i Sau superen el 85% de la seva capacitat i Susqueda es troba gairebé ple. Els aqüífers van recuperant molt lentament un nivell d'aigua que es trobava sota mínims. Sergi Corral.
El balanç provisional del 2025, que fa uns dies presentava el Servei Meteorològic de Catalunya, qualificava l'any passat com un any extraordinàriament plujós, o molt plujós, a molts punts del territori. Uns episodis de pluja que han liquidat definitivament la sequera. Bona part d'aquesta pluja va arribar gràcies a la llevantada de Nadal i Sant Esteve, que va deixar més de 300 litres per metre quadrat a les capçaleres del Ter, la Muga i el Fluvià. La fi de la sequera pluviomètrica ha coincidit també amb el final de la sequera hidrològica. I senyal d'això és la recuperació de les reserves d'aigua al territori. Els embassaments han recuperat els nivells de la primavera de l'any 2020, quan el Glòria i el temporal de Sant Jordi els van deixar plens. Ara mateix, l'embassament de Boadella es troba al 85%, quan entre l'any 2023 i 2024 havia arribat a voltar tan sols el 10% de capacitat, un increment que comparteix amb el pantà de Sau i Susqueda, que amb un 94% està gairebé ple. Les reserves d'aigua subterrània responen a un ritme molt diferent i, malgrat que ja es comencen a veure senyals de pujada, els aqüífers del Baix Ter i Baix Fluvià encara no estan recuperats. Francesc Camps és el secretari de la Junta Central d'Usuaris d'Aigua del Baix Ter i Baix Fluvià.
En el cas dels aqüífers, com que la transmissió i la permeabilitat dels aqüífers és molt diferent que l'aigua superficial, la recuperació és molt, en aquest sentit, és molt més lenta. I aquesta recuperació molt més lenta el que provoca és que encara estiguem, doncs, en situacions dels aqüífers similars amb l'època de sequera. Concretament, és a dir, aquí al Baix Ter, doncs, l'aqüífer superficial estem de forma similar a el que estàvem el 2022, i en l'aqüífer profund, que és el que té una àrea de recàrrega molt més petita, doncs estem a nivells tal com hi estàvem el 2023.
Després d'anys de restriccions, aquesta recuperació de les reserves d'aigua assegura les properes campanyes de rec i el subministrament a la ciutadania.
Amb les converses que tenim amb l'Agència Catalana de l'Aigua, ho dic perquè les dotacions d'aigua, en el cas d'aigües superficials, doncs es determinen a través de les comissions de desembassament. La previsió és que en aquest any 2026 no hi hagin restriccions ni per l'abastament urbà ni per al rec agrícola. I en aquest sentit, aquest és una miqueta la previsió. Tenim reserves suficients, tot i que pel 2027, com sabem, doncs és un alt, pot canviar dràsticament, com ens vàrem trobar, doncs, amb aquest últim episodi de sequera que vàrem passar de les inundacions del 2020 a restriccions en el 2022.
Les pluges que es preveuen per a les properes setmanes seguiran emplenant les reserves d'aigua, a l'espera que a la primavera es fonguin les grans reserves de neus que reposen ara mateix als cims del Pirineu.
Alfons Martí i Carles Vilar reactiven la secció d'escacs del CER. L'escala tornarà a tenir un equip competint 8 anys després. Aquest cap de setmana comença la Lliga. Els escalencs que militaran a la tercera gironina debuten diumenge a casa contra el Calonge. Ivan García.
Alfons Martí i Carles Vilar han reactivat la secció d'escacs del CER l'Escala. Martí continuarà sent el president, mentre que Vilar exercirà de vicepresident.
Anem seguint i estic molt content de que hagin pogut reactivar, amb l'ajuda d'en Carles, hem pogut reactivar el club. Un club que des del 2018 havíem tingut que tancar, per dir-ho així, perquè no teníem jugadors que volguessin jugar la Lliga o volguessin fer com... I, a més, clar, en el meu cas, segueixo el que va començar fa moltíssims anys amb el germà Antoni Martí. Llavors estic molt contents de poder reactivar aquest club.
Bueno, en principi sóc la mà dreta de l'Alfons. Sóc la mà dreta d'Alfons, escalenc des de fa poc temps. Actualment amb l'Alfons conjuntament hem refundat el club. Ell s'ha situat, o l'hem situat, l'he situat com a president, jo m'he situat com a secretari per ajudar en temes més burocràtics. Clar, jo estic fa molts anys que sóc en aquest món, gairebé 40 anys, encara que potser algú em vegi jove, però 40 anys són molts, i he fet tots els papers de l'AUCA, he fet tant de jugador com entrenador, com d'àrbitre, i actualment com a organitzador dins la Federació Catalana d'Escacs.
Gràcies a la reactivació, 8 anys després, la secció tornarà a tenir equip. Competirà la tercera gironina, que arrencarà aquest diumenge i acabarà el març. Els rivals seran el Colonge C, Palafrugell C, Platja d'Aro D, Montgrí C i Palafrugell B.
Bueno, sí, es van normalitzant, perquè nosaltres ja, abans del 18, vull dir, jugàvem a segona, havíem pujat a tercera, tornàvem a segona, però, bueno, estàvem dintre els escacs gironins, i que en vam desaparèixer, i gràcies a Déu ja dic que estic molt content de poder tornar a activar això. La Lliga la comencem el dia 18, Juguem a casa, la lliga tindrà lloc cada... Bueno, els dies que juguem a casa estarà al CER, a les 9:30 comencen les partides. I són fins a l'hora, bueno, depèn l'hora, les 1, les 2, depèn els jugadors el temps que es tardin a acabar la partida.
Companys de competició, bueno, tindrem a l'Adrià, un jove que hem conegut fa poc, hi haurà en Josep Rodríguez, hi haurà la Marta, la Pilar Lloberes, l'Antonio, a part del Fons, i en Lluís Morral. De moment, aquests serien els adults, vale? I després esperem comptar amb diversos jugadors infantils, no? De nens, nenes, que jugaran amb una seva lliga a part.
La secció també està acostant els escacs als centres educatius i al col·lectiu Més 60.
Moment de repassar l'agenda d'activitats de la setmana. Comencem el repàs per les activitats d'aquest dijous. Continuem amb el dijous d'etapes, aquesta activitat que organitzen l'AUBET i 17 establiments escalencs amb l'oferta d'una etapa exclusiva amb un frito de cervesa biovermut al mòdic preu de 3,50. També dijous a les 6 de la tarda, grup de lectura de memòria històrica amb el comentari de l'obra Els darrers dies de la Catalunya republicana d'Antoni Rovira i Virgili. Serà la sala d'actes de la Biblioteca Víctor Català. Divendres a 5:45, Biblionadons, representació de l'espectacle infantil La llegenda d'en Cai, El drac tímid, a càrrec de Lady Albergínia i El senyor Patata Produccions. Serà a la Biblioteca Víctor Català. És una activitat per nens i nenes d'I2 i 1 i 3. La inscripció prèvia es pot fer a la biblioteca, al correu electrònic biblioteca@lescala.cat o al telèfon 972-77-1707. Dissabte, tot el dia, trobada de capoeira oberta a tothom a càrrec del contramestre Tiago Santos a la sala polivalent. És una activitat que organitza l'escola Senzal Empordà. I, si voleu més informació, heu de trucar al telèfon 602 21 24 89. I diumenge, a les 11, activitats del MAC Empúries, visita romana. És una activitat que té un preu de 6 euros, que no inclou l'entrada al jaciment i que pels menors de 8 anys és gratuïta. Per més informació i per reserves heu de trucar al 972-77-5976 o al correu reservesempúries@gencat.cat. I de l'agenda, la previsió meteorològica amb Sergi Corral.
Canviar les teves finestres? Metàl·liques Gravalosa treballa en eficiència energètica, disseny i seguretat. Solucions eficients en tancaments d'alumini, PVC i mixtes. Metàl·liques Gravalosa us ofereix el temps.
Molt bon dia. Aquesta setmana arribarem o tancarem el que serà la primera quinzena de gener amb un panorama d'hivern. Podríem dir que fa alguns anys que no el teníem ben bé des de l'any 2021, una mitjana de temperatura que segurament quedarà per sota de l'habitual, degut bàsicament al reguitzell o al pas de situacions de nord, també de matins i matinades força fredes. Avui, per exemple, hem tornat a vorejar els 0 a 2 graus de temperatura. És a dir, un panorama típic i clàssic d'aquestes dates, però que destacava perquè feia temps que no el teníem. Avui ens espera una diada de dilluns dominada pel pas de núvols alts i prims, tot el dia. Circularan de ponent cap a llevant, un cel així entelat, i farà una mica de ressol. A temperatura màxima avui que voltarà els 10 a 12 graus. Encara mantindrem un ambient fresc, inclús bufarà una mica de vent de mar a migdia i augmentarà aquesta sensació de fredor. La vent en calma a primera hora, però amb gregal fluix a migdia i tarda. Hi ha la mar arrissada tot el dia, una situació molt plàcida. Demà dimarts canviarem de terç cap a situació. Cel que es mantindrà amb núvols prims tot el dia, també algun núvol baix mar endins, i tot plegat amb una situació de sud que ens durà cap a un panorama més humit i temperat, tant de dies com de nit. la temperatura màxima entre 14 i 16 graus i la mínima entre els 7 i els 9. Bufarà garbí de matinada, que girarà migjorn de força 3-4 a migdia i tarda. I a la mar tindrem arrissada amb àrees de marejol mar endins, fora de la protecció de la costa. Això és tot per avui. Salut i molta meteo.
Portes de tot tipus i finestres de totes menes. Necessitats fetes realitat. Metàl·liques Gravalosa us ha ofert el temps.
I ara sí, resumim el més destacat de la jornada, començant perquè l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, ha confirmat que les obres de l'ETAP estan acabades i ara només faltaria enllestir la connexió amb la companyia elèctrica. El Consorci de la Costa Brava hauria informat a l'Ajuntament que el tràmit s'allargaria un mes i mig i, per tant, l'estació de tractament d'aigua potable podria estar en funcionament a l'abril, tal com es va estipular en la darrera pròrroga. La plataforma municipalista Ara Pacte Local ha designat Eva Trias d'Alternativa per l'Escala com a coordinadora a les comarques gironines i Ivan Gascón com a coordinador adjunt. Amb aquesta nova estructura territorial, la plataforma pretén reforçar la presència municipalista arreu del país i treballar amb la configuració de candidatures locals de cara als comicis de 2027. La llevantada de finals de desembre i un 2025 plujós arreu del territori fan recuperar les reserves d'aigua. Els embassaments de Boadella i Sau superen el 85% de la seva capacitat i Susqueda es troba gairebé ple. Els aqüífers van recuperant molt lentament un nivell d'aigua que es trobava sota mínims. Alfons Martí i Carles Vilar reactiven la secció d'escacs del CERN L'Escala. Tornarà a tenir un equip competint 8 anys després. Aquest cap de setmana comença la Lliga. Els escalencs, que militaran a la tercera gironina, debuten diumenge a casa contra el Calonge. I el temps, avui tindrem una nova diada de vent de sud, més reforçat a la tarda. Demà s'intuiran les primeres senyals d'un canvi més important que arribarà en cap de setmana. Fins aquí l'informatiu d'aquest dijous 15 de gener. Podeu seguir atents a la informació a través dels butlletins horaris i les reemissions d'aquest mateix informatiu. Res més, nosaltres hi tornem demà al punt de la una. Que passin una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. Me'n llaparàs els dits.
Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Hola, què tal? Com esteu? Des de Ràdio Martorell i per la xarxa us oferim tot seguit un programa de 25 minuts de durada dedicat a l'excursionisme, al senderisme i als viatges. Portem per nom Sendes i avui assolim l'episodi número 557. Com sempre, presentem tres continguts que us poden servir d'ajuda a l'hora de planificar el vostre temps de lleure. Els tres continguts del dia són aquests. A l'entrada de Santa Eugènia de Berga, a prop de Vic, la família Aromí Isern va construir fa més d'una desena d'anys un edifici que acull una de les exposicions de trens en miniatura i maquetes ferroviàries més importants d'Europa. Més de 3.000 màquines i 7.000 vagons, a més d'altres col·leccions. És el màgic món del tren. Avui en parlem amb el seu ideòleg, en Josep Aromí. La rectoria de Gutmar, el Clot de les Ànimes, el Toll del Xuclador, el Paratge de les Forques... Topònims suggerents, oi que sí? Doncs tots estan units per una ruta que va de Sant Padó a Callús, al Bages. Una caminada que ens presenta el Xavi Tió a la secció de senderisme, que, com sabeu, és l'equador del programa. Segon capítol, el viatge a Xile que van fer la Conxita Terruell i la Rosa Pi. Un segon episodi que ens teletransportarà cap a paratges d'una bellesa excepcional al desert d'Atacama. Roques vermelles, mines de sal, llacunes d'aigua turquesa i guèisers a 4.000 metres d'altitud. No us ho perdeu. Posem fil a l'agulla i comencem. Ens acompanyeu? Doncs va, que marxem. Anem a fer una incursió al món del tren. Primer, imagineu per un moment que sou a bord d'un tren que circula per la maltractada línia R3 de l'Hospitalet a Puigcerdà, la popular línia de la Tor de Querol. Just abans d'arribar a Vic, si mirem cap a la dreta, veurem de lluny Santa Eugènia de Berga, un poble que no té estació de ferrocarril. Ni falta que li fa. De trens a Santa Eugènia en van ben servits. De miniatura, això sí. Perquè a Santa Eugènia de Berga hi ha una de les majors col·leccions de trens en miniatura de tota Europa. Un edifici de planta baixa i dos pisos amb més de 1.000 metres quadrats plens de ferrocarrils en miniatura, maquetes i decorats i moltes col·leccions més. Aquest museu a col·lecció de trens en miniatura es coneix com el màgic món del tren i és possible gràcies a l'afició a les miniatures de tren del seu propietari, en Josep Arumic Bou, una passió que en Josep ha compartit amb la seva dona, la Maria Àngels Isern, i els seus fills, Albert i Guillem. La bogeria pels trens en miniatura se li va despertar de petit al Josep quan el seu pare li va regalar un trenet a piles, però havia quedat aparcada un bon temps fins que va néixer el seu fill gran, l'Albert.
Cap de dos mesos d'haver nascut, li vaig anar a comprar un tren per mi. No sé si m'has entès. Em feia tanta il·lusió de tenir un nen per comprar-li un tren per jugar jo. I així es va començar. Era l'excusa, doncs, de poder dir, bueno, ara com que ja tinc un fill, ja puc comprar-li un tren. És com aquell que diu, i m'agrada molt l'escalèstic, li vaig comprar un cotxe jo del meu fill. Però no se'l compra pel seu fill, els hi compra per ell, perquè ell compra els que li agrada. És una mica l'afició que portes a dintre i per no dir jo m'ho compro per mi, doncs representa que ho compres pels altres, però realment és per tu.
I d'aquell primer tren comprat s'ha passat a les actuals 3.000 màquines i 7.000 vagons en miniatura, rèpliques de trens d'arreu del planeta.
Comptant tota la col·lecció de màquines i de vagons, hi ha més de 3.000 màquines i més de 7.000 vagons. Pensa que és una de les millors col·leccions d'Europa, i quan parlem d'Europa, parlem de tot el món. Tothom en diu, però, d'on t'ho has tret tot això? Però és que ara hi ha una cosa, també, que actualment moltes famílies en donen els trencs als avis, perquè els fills ja no hi juguen, i els nets ja volen mòbil o iPad. Llavors, què en fem dels trencs de l'avi? Doncs mira, portem-nos el màgic món del tren. Pensa que tinc una col·lecció de trencs a escala era, que mai hauria pensat tenir 100 màquines d'escala N i 300 vagons d'escala N.
D'una banda, doncs, les donacions que li han fet els particulars, però una gran part dels continguts del màgic món del tren prové dels trenets de la marca Marklin que anava comprant en Josep a la Joguina Rovira, a Vic, i sobretot, sobretot, arran dels viatges familiars per gran part de l'Europa Occidental.
Després que havien nascut la canalla, vàrem estar 22 anys voltant amb autocar vara per Europa. Què passava? Doncs quan arribava un poble a la ciutat jo els deia als nens, bueno, macos, què fem? Anem a veure iglesias i monuments o anem a buscar botigues de trens? I els nens em deien, no, papa, anem a buscar botigues de trens, saps per quina raó? Perquè comprava trens per l'Albert, trens per en Guillem, trens per la Maria Àngels, la meva dona, i trens per mi. Llavors, d'aquesta manera, amb aquests anys voltant per tota Europa, hem fet aquesta gran col·lecció.
Primer, en Josep Arumí anava acumulant les miniatures a casa i les ensenyava als clients del restaurant havent dinat. Molts li suggerien que muntés una exposició o un museu. I en Josep fins i tot va arribar a somiar-lo. I de vegades, els somnis es fan realitat. La família Arumí havia adquirit un terreny al davant del restaurant i pels vols del 2013 hi va edificar.
Van fer l'edifici, van posar tota la col·lecció de trencs, van començar per la planta baixa i la primera planta, i a baix hi havia tota la col·lecció de trens de Marklin i la primera planta hi havia aquesta gran maqueta de Marklin. Llavors, amb els anys, doncs mira, els dies que no venia gent, anàvem a treballar a la segona planta perquè fèiem una maqueta d'escala 1.32. I allà hi anàvem a treballar amb el Josep Maria i la Dolors, que són les persones que m'han ajudat, i anàvem a fer la maqueta.
I precisament aquesta maqueta, escala 1.32, és per al Josep una de les joies de la corona. Podríem dir que gairebé la seva favorita.
Són les grosses. les d'escala 1.32, perquè fan totes les fresses, fan fum, veus el moviment de les rodes, és que és impressionant. Jo és que m'agrada molt, que és la maqueta de la segona planta. Com que tampoc n'hi ha tant, maqueta de la segona planta d'escala 1.32 quasi més inexistent, pensa que és la més gran d'Europa interior. Per què? Perquè normalment aquest tren és un tren de jardí, un tren d'exterior. Jo sempre l'he vist córrer per terra, i en canvi nosaltres ho tenim... una supermaqueta amb una planta de més de 600 metres quadrats.
El màgic món del tren acull, com explica en Josep, els dos principals sistemes per jugar els trens en miniatura i totes les marques.
A dalt, a la segona